tal com esteu? Benvinguts 12 en punt del migdia i benvinguts al Sempre amb tu, al magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Fini, molt bon dia.
Molt bon dia i puntuals avui,
eh? Avui puntuals, eh? Cita de dimecres, 34 programes d'aquest magazín. Avui amb un dia així estrany.
Per què?
Estrany, no ho sé, fa sol però fa una mica de vent... Bueno, estem així, com lo temps.
Però no fa tant de fred, avui.
No fa tant de fred, s'ha de dir que no fa tant de fred. Programa que arrencarem recordant una miqueta el que vau comentar, Fini, amb la Cinta García, la presidenta de les Dones Endavant, ahir a l'entrevista. Aquesta festa de la dona amb motiu del dia de la dona treballadora, que s'avança sempre aquí a la població i que més de 150 sòcies, participaran en aquest berenar, en aquesta festa, ball, concurs de pastissos...
Actes reivindicatius pel que fa a la dona treballadora, que recordem és el dimarts, dia 8 de març, que es duen a terme arreu del món, arreu del país, arreu del món.
Correcte. Recuperarem, com dèiem, alguns dels apunts, alguns dels titulars que ens va deixar la Cinta García. Avui al Saló de Lectura seguirem fent les recomanacions literàries amb Dani Boquera, aquells apunts literaris tan i tan interessants, doncs per a... Si ens sobra temps, si tenim un ratet abans d'anar a dormir, un ratet després de dinar, doncs fer alguna lectura, buscar alguna novel·la que ens sigui força interessant.
Sí, sempre llegim més a l'estiu, almenys en el cas meu, pot ser que això que vas més al sol o a la platja.
A la terrasseta, no? Sí,
o,
no?
Sí, me llama més personalment llegir a l'estiu que no pas a l'hivern.
Però ja ho diuen, què? Que per a gustos, los colors.
Sí, tot. Perquè l'hivern també la voreta del foc.
També
peteix una bona lectura.
És una altra de les opcions. Avui, al temps de l'entrevista, ens acompanyarà el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu. Amb ell volem comentar una mica l'actualitat del Consell i també conèixer ben de prop quina és la tasca que es desenvolupa des d'aquest ens comarcal. I tancarem edició els dimecres...
Tenim emocions amb la Ruth Freixedes i avui sabrem què és això de l'escola activa.
Escoltarem què és això de l'escola activa, evidentment relacionat amb el tema del coaching. Temes interessants durant la pròxima hora i esperem que avui sí, també a la una, acabem el programa amb la vostra companyia a través de la sintonia de la Cala Ràdio. Benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu. Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dimecres 2 de març de 2016. Amb les inscripcions pràcticament tancades, més de 150 dones caleres participaran aquest dissabte 5 de març a la Festa de la Dona, que organitza un any més l'Associació Dones Endavant per celebrar el Dia de la Dona Treballadora. Les sòcies d'aquesta entitat, que porta més de 30 anys en actiu, participaran en l'esperada festa que enguany incorpora una novetat, un concurs de pastissos. Les dones inscrites en el berenar que vulguin també s'han pogut sumar a aquesta nova iniciativa. El concurs està obert a qualsevol proposta, donat que hi poden participar les sòcies de totes les edats. Esperen que s'hi presentin pastissos de totes les maneres, alguns més tradicionals i d'altres més innovadors. Actualment al concurs hi ha inscrites més d'una desena de persones. Per escollir quin serà el millor pastís hi haurà un jurat format per 5 membres, dels quals 2 seran de l'Ajuntament, una de les Dones Endavant i 2 persones més vinculades al món de la pastisseria, que serviran per tenir una visió més professional. Els pastissos es lliuraran quan les participants entrin a la sala de la societat el mateix dissabte i després serà el torn perquè el jurat tasti i deliberi quin és el millor pastís basant-se en la originalitat, el gust, la presentació i la elaboració. En total es lliuraran 2 premis en aquest concurs. Més enllà de la novetat d'enguany, la Festa de la Dona continuarà oferint un berenar, un sorteig per a totes les dones presents i una sessió de ball que amenitzarà la tarda. També es lliurarà un obsequi aquí a les dones que participin en aquesta festa. D'altra banda, cal recordar que Dones Endavant realitza diverses activitats a la localitat que han servit per teixir moltes amistats i alhora tenen una funció integradora a la localitat. Pel que fa als esdeveniments, estan preparant una nova trobada per a finals del mes de maig per mostrar al carrer tots els treballs dels cursos que realitzen. I fem ara un petit breu perquè ahir a la tarda es va produir un incendi en una caseta de fusta i una explosió d'una bombona de gas a la Milla de Mar. mar a la partida Forcall, pròxima a la zona dels racons. Els bombers van rebre l'avís a mitja tarda i cap al vespre el foc ja estava controlat. Anem ja amb la portada territorial perquè el subdelegat del govern espanyol a Tarragona es compromet a reunir els veïns de l'N340 amb la ministra de Foment.
El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra, s'ha compromès a intercedir perquè la ministra de Foment, Anna Pastor, rebi el moviment veïnal AP7 gratuïta ja. Una trobada que els veïns ja havien demanat, però que esperen que d'aquesta manera es pugui aconseguir més ràpidament. Tot plegat es desprèn de la reunió que van mantindre el passat dimarts el subdelegat i el portaveu del moviment veïnal Llorenç Navarro. Aquest últim ha tornat a insistir un cop més en la necessitat de no renovar la concessió de l'AP7, la principal petició que volen fer arribar a la ministra. De la trobada amb el subdelegat, segons Navarro, fan una valoració molt positiva, de la qual n'han extret el seu compromís a intercedir perquè la ministra de Foment el rebi amb caràcter urgent. L'escoltem. Pel que fa a la construcció de rotondes a la N340, Navarro ha demanat als alcaldes que es posin les piles perquè diuen que no poden permetre més construccions de rotondes que poden agreujar el territori fins que l'autopista estigui alliberada. El portaveu insta que els alcaldes demanin ponts, que vagin a màxims i que pressionin. Alhora que explica, la subdelegació no s'ha rebut cap demanda per construir ponts. El moviment veïnal de la Nacional 340 continuarà amb més reunions avui la tarda, quan es trobarà amb representants de diversos grups parlamentaris a Barcelona.
I seguim tractant temes viaris, en aquest cas relacionats amb un projecte de millora a la C-12, perquè el Departament de Territori i Sostenibilitat ha tret a licitació la redacció del projecte de seguretat viària a aquesta carretera, entre Tortosa i Aldover. El projecte consisteix en la reordenació dels accessos a l'Eix de l'Ebre en un tram de 2,2 quilòmetres situat entre l'accés nord de Jesús i l'inici del terme municipal d'Aldover. L'actuació té un cost previst de 350.000 euros. Segons ha apuntat el departament, amb aquest projecte s'estudiarà la construcció de camins paral·lels a la carretera per agrupar els diferents accessos i camins agrícoles existents. En concret, s'estudiaran els problemes a l'accés situat al punt quilomètric 21,9, on hi ha unes granges, i la connexió d'aquest amb l'existent a la cruïlla de l'accés nord a Jesús. En aquest tram de la C-12 hi circulen una mitjana de 7.000 vehicles al dia. I un apunt relacionat amb aquesta via, perquè la carretera C-12 quedarà completament tallada al trànsit el proper dissabte 5 a partir de les 8 del matí i també diumenge 6 de març al seu pas per la capital del Baix Ebre, per Tortosa, per motiu de les obres de canalització d'aigües pluvials que la Generalitat està fent per resoldre els problemes d'inundabilitat que es produeixen sota el pont de la Via Verda.
Durant tot aquest mes de març, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha engegat una campanya de recollida de firmes per traslladar al síndic de Greuges la petició que intervingui contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre davant les institucions europees i comunitàries i perquè demani al Ministeri d'Agricultura la revisió dels cabals ecològics i de les hectàrees de regadiu que preveu el Pla. Amb l'objectiu de recollir quantes firmes millor, la campanya s'estén tot el mes de març a diferents punts de recollida que s'ubicaran a Tortosa i Amposta, i l'al·legació s'ha posat a disposició de totes aquelles persones que la vulguin signar a la web de la plataforma i a les xarxes socials. Només cal descarregar-la, omplir-la i enviar-la per correu postal a la direcció de la seu de l'entitat. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat que uns quants ajuntaments ebrencs se sumin al recurs contenciós que presentarà la plataforma al Tribunal Suprem. La data límit és el 19 de març, Sant Josep, dos mesos després de la presentació al Butlletí Oficial de l'Estat de la Plataforma l'aprovació de la revisió del Pla Hidrològic. La plataforma ha retirat el recurs que havia presentat el 2014 per evitar que s'arxivi la nova demanda. La setmana que ve es coneixeran quins són els consistoris que donen suport a la denúncia. La plataforma ha agraït als 130 ajuntaments catalans que han aprovat mocions contra el Pla Hidrològic de l'Ebre.
Canviem d'assumpte, parlem ara de l'Associació contra la Tortura i el Maltractament Animal Actímia, que ha presentat dues noves denúncies davant la Delegació Territorial del Joc i d'Espectacles a les Terres de l'Ebre contra els organitzadors i els controladors de correbous a la Sénia i a la Cava per presumptes infraccions de la Llei de Regulació de les Festes Tradicionals amb Bous. Una de les denúncies s'ha interposat contra els organitzadors i controladors de l'espectacle i de la Comissió de Bous per escapar-se dos bous a la celebració d'un tancament de baquetes pels carrers i a l'entrada de la Sénia el passat 24 d'agost de 2015. Una altra de les denúncies s'ha interposat contra el tècnic municipal i contra els organitzadors i controladors de l'espectacle en la celebració dels correbous a la plaça de Bous de la Cava entre els dies 17 al 22 i el 24 i el 25 d'agost de 2015 per celebrar aquests festejos, diuen, en una plaça en què les estructures no reunien les condicions per fer correbous. Actímia, així doncs, sol·licita que s'incoïn expedients sancionadors contra els responsables d'aquests espectacles denunciants. I amb aquesta denúncia que ha presentat aquesta associació, anem ja cap a la previsió meteorològica.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Minuts per a la previsió meteorològica, el sempre amb tu. Ho fem des del Servei Meteorològic de Catalunya i amb la companyia de la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem una nova jornada i ho fem amb el vent com a protagonista, vent que bufarà amb intensitat, sobretot a partir de migdia, i no només a les parts altes, sinó que també a la resta de les zones deixarà notar aquest vent de mestral, vent que superarà els 25 metres per segon i des que el servei s'ha activat avisos a les comarques d'aquesta zona. En general, a part del vent, el que també tindrem és domini del sol amb núvols alts i mitjans que aniran creuant bona part de la jornada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, i molt bon dia. Ara mateix a la Mella de Mar la temperatura és de 17,2 graus centígrads. És cert, una temperatura una mica més elevada que aquests passats dies. Humitat relativa del 42% i el vent que bufa entre nord-nord-est amb una ràfega màxima de 62,7 km per hora. La mitjana està en 25,5 km per hora.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
I 13, 14 minuts del matí quan seguim amb el Sempre amb tu i com tots els dimecres seiem al nostre saló de lectura ben acompanyats amb les recomanacions de Dani Boquera.
Thank you. Minuts literaris amb el Saló de Lectura, aquelles recomanacions que, com sempre, us acostem des del sempre amb tu, amb Dani Boquera. Dani, molt bon dia.
Bon dia.
Un dimecres més cita per a les recomanacions literàries. Títols, repasso així per damunt, interessants tots ells. Avui arrencaré pel final. El laberinto azul, la indiana, Buenaventura, el secreto de Grey Mountain i el último adiós. Fem ruleta, per quin comencem?
Pues mira, comencem pel l'últim que has dit tu, que és el primer que tenia jo a la llista i que
bé.
Com a títol porta el último adiós.
Doncs vinga, abans d'acomiadar la secció, comencem-la i amb el último adiós, una novel·la que presenta Kate Morton.
Doncs sí, pues esta novel·la, igual com altres que llegirem, va sobre secrets i família a diverses parts del món. En aquest cas, la Kate Morton, que ja sabem que li agraden els secrets, ja que són la seva matèria prima i amb la que ha construït una meteòrica i exitosa trajectòria literària, que traduït en xifres significa 10 milions d'exemplars venuts en 38 països, dels quals millor i mig a Espanya. En esta novel·la, L'último adiós, que és la culminació de les seues quatre novel·les anteriors, titulades El jardín olvidado, La casa de Riverton, Las horas distantes i El cumpleaños secreto. Però en este últim llibre, L'último adiós, hi ha secrets de família combinat amb una història de romans i misteri que passa a Anglaterra. La història va així. És una fatídica nit de l'any 1933 en què un nen desapareix sense deixar rastre en el transcurs d'una elegant festa en una casa de camp de la campiña anglesa. Un misteri sense resoldre, doncs mai va aparèixer el cadàver ni hi va haver cap segrestador que demanés un rescat. 70 anys més tard, però, una inspectora de policia londinenca topa per casualitat amb una mansió abandonada que li crida poderosament la seva atenció i que li fa tindre una intuïció. Alguna cosa terrible va passar allí dins. Este seria l'argument, que et sembla?
I hasta aquí puedo leer.
Exacte.
Per tant, fem una retrospectiva històrica i anem des de l'any 93 fins a l'any 2003.
Hi ha una connexió passat-present, tot envoltat d'un misteri i d'una desaparició d'un nen que ja ho veurem, que averigua l'inspectora.
I al cap d'uns quants anys, dia 93, 33, de 70 anys,
70 anys.
De diferència i en aquesta història... A vegades passa, tornem a recuperar coses del passat en un lloc paregut, en fi, és aquesta la novel·la que en fi, és tancar un cicle, no? Diguem-ne, tanquen després, doncs, com deies, de diversos... és la seva cinquena novel·la que presenta, que combina, com dèiem, doncs, aquestes cinc novel·les. Kate Morton per un costat, John Grisham per un altre i El secreto de Grey Mountain, una altra de les novel·les que aquesta setmana anem a recomanar.
Doncs sí, en este llibre el John Grisham aborda per un costat la crisi econòmica, els acomiadaments, la necessitat individual de reinventar-se i per altre costat els abusos corporatius en les zones més dèbils i deprimides, els efectes medioambientals o la por col·lectiva a l'atur. I per primera vegada el John Grisham col·loca com a protagonista una dona, la Samantha Coffer. La Samantha treballa en un prestigiós bufet d'advocats de Nova York, però fa una setmana que ha de treballar gratuïtament per una assessoria legal per a clients sense recursos en una petita ciutat de Virgínia, als Estats Units. La caiguda de Lehman Brothers va suposar per ella la pèrdua del seu treball anterior, la seguretat que tenia i el seu projecte de futur que estava construint. En el seu món actual, que no té res a veure amb la seva vida passada, plena de peixos gordos, guanys desorbitats, autostanding, que diríem. En l'actualitat, el que fa és enfrontar-se doncs, amb clients reals, amb problemes reals, en les terres de carbó, on la llei és diferent i defensar l'habilitat significa posar en perill la pròpia vida. El seu nou cap es dedica a demandar les companyies mineres per les destrosses ambientals que provoquen a tota la comarca. I molta gent l'odia per això. La vida de Samantha, doncs, ha donat un gir de 180 graus i si vol sobreviure en este nou entorn hostil, haurà d'aprendre i ràpid.
Haurà d'aprendre, i sens dubte també un tema que ve relacionat, parlant d'això de Lehman Brothers, no? Temes econòmics, temes bastant reals.
Sí, aquest és actual, també.
També una novel·la basada doncs, en temes bastant actuals. Sí que veiem, no?, també el misteri en aquesta primera novel·la que hem parlat, de L'últim adiós, ara pot ser... misteri, sí, però en aquest sentit, bueno, ha de sortir-se'n d'una ja que té un component també molt personal dins d'aquesta novel·la. John Grisham, El secreto de Grey Mountain. Bona aventura
de Tony Aparicio. Aquí tornem una mica com al començament amb els secrets familiars.
El nom no té res a veure amb el que...
Bueno, el nom és el nom d'una de les protagonistes, eh? Tony Aparicio ens presenta Bona aventura, que és una història marcada per la tragèdia familiar i els secrets, en què destaca una atmosfera fosca i gòtica i que manté l'atenció i la intriga des dels primers capítols. La trama de Buenaventura se situa a un poble asturià que es diu Santa Maria de la Villa, també l'any 1933, localitat en la qual es troba situada la mansió dels Campoamor, a la qual arriba l'Esperança, una jove òrfena, per començar a treballar com a dama de companyia de la senyora Rosario. Els Campoamor són una de les famílies aristocràtiques més respectades d'Astúries, per la qual cosa Esperança se sent una privilegiada a l'haver aconseguit aquest treball gràcies a una recomanació, encara que aviat sentirà que no és ben rebuda i, amb l'excepció de la pròpia senyora Rosario, ningú s'alegrarà de la seva presència a la casa. Amb el pas dels dies, aquesta situació s'anirà incrementant, més quan descobreixi que algunes de les persones properes a la senyora Rosario intenten amagar un secret relacionat amb la seva única filla, Buenaventura, que va desaparèixer en estranyes circumstàncies. I haurà de prendre la determinació de descobrir què és el que va succeir realment. O sigui que aquí tens també un altre plat de misteris, intrigues, i tornar
sentit,
al passat.
Una mica diferent, tot i que sí que també, mira, casualitat o no, els anys són els mateixos, 1933, sí. Perquè serà, eh?
Algo ja,
alguns fets històrics reals potser tenen relació. Però el cert és que doncs, ens situem a Astúries, un paradís natural, sens dubte, on allà hi haurà una trama i que doncs, anys després a poc a poc s'aniran investigant. Això sí, una novel·la que mira una mica cap al passat, també. No és d'aquestes recents. I per anar al passat, també, anirem ara també a Astúries, però una mica més enrere del 1933. El 1877, parlant de La Indiana, de Maria Teresa Álvarez.
Exacte. En aquesta novel·la, la Maria Teresa Álvarez evoca un segle XIX colonial i la duresa de la vida de la gent de la mar. De fet, és com si ret un homenatge a la seva terra, Astúries, i a tots els homes i dones que van abandonar les seves cases, les seves llars, per la promesa d'una volàtil fortuna. Aquesta novel·la també comença una fosca nit de l'any 1877 al poble de Candas, Astúries, on els nens Marina i Silverio perden els seus respectius pares, que són pescadors, que treballen a la mar. Ell es posarà a pescar, com a pescador, per mantenir la seva mare i els seus germans, i ella, que és una dona, una xica intel·ligent i espavilada, continuarà a l'escola i ajudarà el seu amic a anar-se també educant. Però la Marina al final també haurà d'abandonar els estudis, els llibres, que és la seva gran passió, per acabar treballant en una fàbrica de conserves. Finalment, Silverio emigra a Cuba per fer fortuna, i Marina, ocultant-li el seu amor, es queda al poble servint com a criada. L'illa caribenya, destinació de les esperances i il·lusions de milers d'asturians, és un paradís lluminós i ple d'oportunitats, però també un lloc dur en el qual el jove es deixarà la pell per tirar endavant. Finalment, tornarà a Candas, però el que passarà allí doncs ho haureu de descobrir si llegiu el llibre.
Torna, i entenc que aquí, al tornar...
Pot haver marro.
El cert, doncs, història tràgica que arranca per dos joves doncs, que perden els seus pares, que, doncs, sí, el tema de Cuba també és un tema que es va recórrer molt, no? Històricament, doncs, aquelles persones que marxaven a Cuba a buscar, doncs, fortuna, i això, no? També aquestes dues històries paral·leles que entenem que llegirem en aquesta Indiana de Maria Teresa Álvarez. I l'he dit la primera i és l'última que ens quedem per a recomanar avui. Espero que no ens perdéssim amb El laberinto azul, una nova novel·la de Preston and Child.
Exacte, de fet aquesta és la 14a entrega de la saga del seu protagonista, que és el Pendergast. En aquesta ocasió, la sinistra ombra d'una venjança ancestral amenaça la vida d'esta gent de l'FBI. Quan truquen a la porta de l'agent especial, l'Aloysius Pendergast, poc se pot imaginar ell que es trobarà amb el cadàver, i és el cadàver lligat del seu fill, Alban. D'esta manera comença una croada per descobrir l'assassí del seu fill. Aviat li queda clar que hi ha dues coses que marquen la mort del seu fill. La primera, que ha mort per culpa del seu cognom. I la segona, que ha estat executat a mans de professionals. O sigui, aquí li vaiga la intriga policíaca. I això sembla que és hardcore, esta novel·la. Pues,
és una mica, sí. És cert que sí. A més, si està la FBI pel mig, vol dir que té una acció policial top, a nivell altíssim.
Exacte.
Sens dubte.
Pels amants d'aquest gènere, pues, que l'agafin.
Ara ho diré en ordre. Recordem les novel·les que avui hem recomanat amb Dani Boquera: El último adiós, de Kate Morton; El secreto de Grey Mountain, de John Grisham; Buenaventura, de Tony Aparicio; La indiana, de María Teresa Álvarez; El laberinto azul, de Preston and Child. 5 novel·les que teniu a la vostra disposició a la Biblioteca Municipal Doctor Frías. Bé, si no estan agafades.
Exacte, de manera si estan agafades, que es posen en llista d'espera i tan pront l'acabi el lector anterior, passarà a les seues mans.
Passarà a les seues mans. Com portes...
La del Tom Sharp, que m'estava llegint.
La del Tom Sharp.
Sí, mira, el títol, que no ho vam dir, és Vicios Ancestrales.
I és una... és un nom.
Sí, déu-n'hi-do, sí. I la portada té un dibuix raro que jo no m'hi havia fixat, però la meva parella diu, què estàs llegint aquí? Perquè es veu que es veu un tall de cuixa i un home, que és una mica així rocambolesc, la imatge, no sabria explicar-la en paraules, però no m'hi havia fixat i ja em va fer caure. I, bueno, és una espècie de sàtira, molt d'humor dels poderosos, eh? I la recomano. Vaig per la meitat del llibre, eh? En tot cas, quan l'acabi, si vols,
ja
fem un sinopsis, un resum.
Parlem de Tom Sharp, sens dubte, perquè també és un dels que té alguns llibres i també, a vegades, no només novetats, que el que presentem són novetats que tenim a la biblioteca, sinó que també hi ha altres llibres que fa temps que estan i que potser estan amagats entre les prestatgeries i no coneixem.
Segur, este el vaig trobar buscant un altre i vaig a fer cap a mestre.
Dani, t'agraïm una setmana més que ens hagis acompanyat al Saló de Lectura. Fins la pròxima setmana.
Molt bé, gràcies.
Fem ara una breu pausa per la publicitat i a la tornada ens hi posem amb la segona part del Sempre amb tu d'aquest dimecres. Avui amb l'entrevista al president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu. Uns minuts i tornem.
El Rebost de la Paula t'informa del canvi d'ubicació. A partir del dia 3 de març ens podreu trobar a la nova botiga del carrer Cervantes, número 3 de la Mella de Mar, al costat d'Aqualia. Després de 6 anys i mig, canviem per a tu. El Rebost de la Paula, centre de salut i bellesa. Exclusivament pensant en tu. Recorda, inaugurem dijous 3 de març a partir de les 10 del matí i estarem tot el dia amb un petit obsequi per a tots els que passeu a visitar la nova botiga, al carrer Cervantes, al número 3. Al Rebost de la Paula, pensem en el teu benestar.
Pròxima obertura al passeig marítim número 4 de l'Ametlla de Mar del restaurant Bella Cala. En un ambient agradable i davant del mar, vine i tasta la nostra cuina mediterrània. T'oferim un ampli assortiment de menús, amb parrillades de marís, paelles i un xuletón a la pedra que no et pots perdre. Tenim menú diari amb 10 primers, 10 segons i 10 postres a escollir. A l'Ametlla de Mar, restaurant Bella Cala. Per reserves truca al 620-265-300. 620-265-300. Pròxima obertura del restaurant Bella Cala.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Ampla oferta d'activitats socials i formatives. Els dilluns, trobada social de dones. Els dimarts, classes de ball per només 2 euros. Els dimecres a les 11:15, classes de meditació. I els dijous a les 7 de la tarda, trobada de guitarres. Els divendres a les 5 de la tarda, talles gratuïts per a nens. I una vegada al mes, talles per a nens a càrrec de Plankton per només 3 euros. A més, classes d'anglès, castellà i trobada de dones per a activitats de bolillo. Servei gratuït de biblioteca i internet. Per a reservar espai per a reunions o per a qualsevol activitat, podeu trucar al 877 91 60 96. 877 91 60 96. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales, a l'Ametlla de Mar.
De 33 minuts del migdia, seguim en directe avançant amb aquest Sempre amb tu. Ho hem avançat avui al nostre temps de l'entrevista. Ens acompanya el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu. Senyor Dani Andreu, molt bon dia.
Bon dia a tots els caleros i totes les caleres.
L'hem vist aquí la població en moltíssimes ocasions com a alcalde de l'Aldea. També va ser durant un període també president del Consell Comarcal. Ara també agafa aquest nou repte, encomanat doncs, per a presidir aquest ens comarcal. Avui, en el nostre temps d'entrevista, volem descobrir una miqueta perquè la gent s'ha d'aproximar al Consell Comarcal, perquè realment ofereix un gran ventall de propostes per als ciutadans de l'Ametlla de Mar, dels municipis veïns de la comarca del Baix Ebre, però també adreçades a moltes empreses amb diferents serveis. Abans de tot això, ens agradaria saber doncs, una mica quines són les principals funcions que desenvolupa com a president de l'ens comarcal, del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Bueno, la veritat és que el Consell Comarcal és una espècie d'ajuntament, però a l'engròs, i que es divideix en 14 municipis més, no? Les funcions són pràcticament les mateixes. Si més, la gran diferència és una i gran, no? Primera, que hi ha la immensa majoria de les activitats són, diguéssim, pues, ja d'una manera, són finalistes, és a dir, que venen i han comanades per part dels diferents departaments de la Generalitat. M'estic referint clarament als aspectes socials, als aspectes de transport escolar, als aspectes de menjador, etc. Diguéssim, qüestions molt, molt, molt socials que venen marcades per addendes que els propis departaments de la Generalitat ja tancaren. Hi ha altres qüestions que són també de vocació, diguéssim, sobretot de vocació de millora de la comarca i d'ajut i de suport als diferents pobles que la conformen. Este és el sentit, per exemple, que es podia donar pues, a l'aspecte turístic, a l'aspecte de suport tècnic, en definitiva, altres qüestions que no tenen tampoc la, diguéssim, l'obligatorietat, però sí que tenen la vocació, que sí que té el Consell, perdó, la vocació, d'alguna manera, de col·laborar-hi de la millor manera possible amb els diferents consistoris.
Anem detallant una miqueta les diferents activitats que molt bé apuntava a l'engròs, però per posar alguns exemples que hem conegut més recentment, a nivell d'activació econòmica, per exemple, que també és un dels elements que des del Consell Comarcal es treballa en cooperació amb els diferents municipis, s'han endegat una sèrie d'accions emmarcades en aquest Baix Ebre Avant, per tal de, doncs, de reactivar aquesta economia comarcal amb un pressupost que supera els 260.000 euros. S'han marcat diferents projectes. Per exemple, un dels temes és una assistència per tal d'ajudar a l'externalització d'internacionalització d'empreses agroalimentàries del territori o també doncs, creixement d'empreses del territori amb un projecte que es diu Growing Up. Poso dos exemples dels que s'està treballant. És un dels puntals d'aquesta legislatura, entenc, no? Una mica la reactivació econòmica a nivell empresarial del territori.
Bàsicament, el Consell Comarcal sempre ha tingut aquesta vocació de facilitar el que és la promoció econòmica, si més no, un gran serrell importantíssim de la nostra activitat i del nostre organigrama és el Viver d'Empreses ubicat a Camarles, en el qual tenim plena ocupació i en el que s'hi ha donat allí pues, l'oportunitat de posar-se, diguéssim, al tret de sortida a moltes i moltes empreses. Paral·lelament, i d'acord amb el govern de la Generalitat, com ben bé dius tu ara, s'han anat engegant tota una sèrie de projectes. Primer que tot, ja n'estem desenvolupant alguns que són dins del que s'emmarca dins d'un gran projecte de garantia juvenil que es diu, que són de tal manera per tal de que ajudar la gent jove, per tal d'inserir-se dins del món del treball, a continuar la seva formació o, d'alguna manera, compartir aquesta formació amb aquesta, diguéssim, inclusió laboral. I, com ben bé has dit tu ara, dins d'aquest grandíssim altre projecte del Baix Ebre Avant, doncs, bueno, una sèrie d'activitats, una sèrie d'accions encaminades única i estrictament a fer més competitives les nostres empreses, a que les nostres empreses es puguin internacionalitzar, en definitiva, que sapiguessin exportar el nostre producte, informar-nos millor, tindre capacitat per a crear millors i més llocs de treball i, en definitiva, pues, reactivar l'economia de la nostra comarca per mig d'una sèrie d'accions que compartixen formació, compartixen informació i que compartixen d'alguna manera tota una sèrie de professionalització i posar-se al dia a les nostres empreses. Tant en l'aspecte, per exemple, de xarxes socials, d'internacionalització, de formació de la gent, del treballador en diferents àmbits, com ara, per exemple, el sociosanitari, com ara, per exemple, el d'esports de lleure, com ara, per exemple, la gastronomia. En definitiva, tot un conjunt de qüestions que a les nostres terres són de molt d'interès. Fixa't tu amb el poble de la Cala, un poble mariner que també li diguéssim que ja té una cultura en aquest aspecte, però que sempre fa falta que les empreses estiguin més conjuntades, més informades i més preparades.
Això seria en l'àmbit més empresarial. També apuntava aquest programa d'inserció juvenil, però també entenc que des del Consell Comarcal també es fa un suport a l'emprenedoria, a la creació de noves empreses, a les iniciatives. De fet, hi ha alguns premis a l'emprenedoria que coneixíem doncs, fa uns mesos, també doncs, aquests premis del 2015. Entenc que aquesta és una de les polítiques molt importants, la de crear i la d'impulsar noves pràctiques, però també hi ha una altra part, que seria la d'atenció social, que també és un altre dels vessants molt importants del Consell Comarcal. Sens dubte, és possiblement un dels temes més desplegats, no? Aquests serveis que s'ofereixen de serveis socials a la comarca del Baix Ebre.
En això tenim molta cultura i tenim molta experiència, no? I si més no, gràcies a aquesta en aquesta experiència que ja portem molts anys, diguéssim, executant-la, tenim un col·lectiu de professionals que, la veritat, ho he de dir, jo és la segona etapa meua com a president, he estat a totes les de govern, he estat a oposició, I la veritat, el millor que tenim al Consell Comarcal són aquest grup de professionals que ens permet mantindre viva aquesta atenció a la gent que realment més ho necessita. Igual la gent gran que li fa falta l'atenció social de tota mena per la inserció a les diferents infraestructures de servei que podem tindre al territori, com també a les famílies que, bueno, pues que pateixen aquell grau de manca de recursos que tanta i tanta falta i que tant, diguéssim, s'ha anat ampliant durant aquesta època de penúries, no? Igualment les famílies, la desestructuració, igualment el servei d'atenció a la dona, en definitiva, tot el que és l'aspecte social, el Consell Comarcal, per mig dels seus professionals, per mig dels seus treballadors, està intentant, de la millor manera, pues, apaivagar aquesta manca de recursos que patim les administracions a nivell general, pues, bueno, suplint-ho en imaginativitat, amb molt de treball, amb molta constància i amb molt d'aprofitament dels recursos que ens arriben dels diferents departaments de la Generalitat, en aquest cas del Departament de Benestar i Família.
Un dels temes potser més destacables en el servei a les serveis socials o serveis a les persones, a banda dels evidentment ja coneguts i sabuts per tots, també és un servei dedicat exclusivament per a les dones, que és el SIAT. Ara que estem a les portes del Dia de la Dona Treballadora i que són dies així una mica reivindicatius, també és important posar de manifest aquest servei que ofereix tres branques, potser, no? La part jurídica, la part social i també la part psicològica.
Ho has dit molt i molt acertadament. El SIAT és un orgull que el poguéssim destinar a les persones que pateixen esta lacra social, que és la violència de gènere, en aquestes dones que d'alguna manera els fa falta a la millor la reinserció per les condicions de patiment en el que han tingut que desenvolupar la seva vida i sobretot portar els seus fills i la seva família, i en definitiva és una de les branques del nostre Consell. I no em vull despreciar cap ni molt menys, no? Però que són d'absoluta necessitat i que té també una funció social importantíssima. S'ha anat poquet a poquet millorant, s'està posant al servei de les nostres dones, les que els ho fa falta, pues, tot el servei, tant en l'aspecte, com has dit tu, anímic, com social, com de suport, com de, en definitiva, de donar-los totes les eines per tal de que no se sentin desemparades i que en qualsevol moment de qualsevol crisi que pugui passar en aquest sentit, que trobin un empart amb els serveis socials del SIAP del nostre Consell Comarcal.
Deixem una mica la part més habitual del Consell Comarcal, entrem una mica a la part més política i entenem-ho així, amb dos temes capdals que estan damunt de la taula, les reivindicacions socials. Una és que la tindrem per Sant Josep el 19 de març, una reivindicació important, un segon tall convocat pels alcaldes, pels moviments socials i veïnals, per les federacions de transportistes respecte a la Nacional 340 i que també com a alcalde de l'Aldea, doncs aquesta carretera nacional que transcorre doncs el litoral de les Terres de l'Ebre, quina és la posició que tenen com a Consell Comarcal, i l'altra també el tema del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Coneixíem també ahir mateix que la Plataforma en Defensa de l'Ebre comença a recollir signatures per tal de presentar-les al síndic de Greuges i això presentar-ho a estaments europeus. El Consell Comarcal, en aquest sentit, quin és el posicionament que té, o el ple del Consell Comarcal, respecte a aquests dos temes? Per un costat, el tema de la Nacional 340 i per l'altre, el del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre.
Si comencem per l'últim, bàsicament el penúltim plenari del Consell Comarcal es va aprovar una moció de suport a totes les actuacions que la plataforma i els diferents agents socials puguen posar a disposició de la gent per tal de fer un rebuig frontal i aturar fermament el que és la implantació o la posada en funcionament o l'execució d'aquest pla hidrològic, d'aquest pla de conca, que seria pues, de nefastes conseqüències per al nostre territori. En tots els sentits, amb el sentit ecològic, amb el sentit social, amb el sentit turístic, en definitiva, que deixaria pues, taula rasa d'un territori que depèn absolutament de les condicions mediambientals i sobretot del cabal de l'aigua, que en aquest cas ecològicament s'ha formalitzat i es va, diguéssim, mesurar adequadament per la Comissió de Sostenibilitat del nostre govern de la Generalitat, format per tot un conjunt de tècnics i administracions que evidentment estan molt i molt limpios de tot dubte de que puguen tindre partidisme per qualsevol altra opció que no sigui per la de conservar i vetllar per la estructura, diguéssim, ecològica del nostre delta. Dit això, el Consell està, bueno, en totes les de la llei, en tota la força que pugui posar-li al costat de la plataforma i, evidentment, de les administracions que així les estem defensant a nivell general. Llàstima que no hi siguin totes, com és la de l'Estat central, que s'encaparra en tornar per una vegada d'una manera, una vegada d'una altra, una per un transvasament, l'altra per les grans masses d'aigua repartides abans de l'Ebre català. En definitiva, tot un conjunt d'agressions que de les quals pues, bueno, nosaltres ens hem de fer escut i blindatge per tal de que la nostra terra i la nostra gent estiguin ben defensats. Nacional 340, en castellà diríem más de lo mismo, és a dir, una manca absoluta de reconeixement a una problemàtica que és de vergonya quan qualsevol que tingui mitjanament una visió una miqueta aèria veu que entre el País Valencià i el Coll de Balaguer hi ha un buit i un forat d'infraestructures que, a més, condiciona el pitjor de tot. Condiciona una accidentalitat altíssima i condiciona que moltíssimes i moltíssimes vegades tinguéssim que acudir al condol a les famílies que han perdut éssers per culpa d'aquesta excessiva densificació del que és el trànsit per a la nostra nacional. Des de l'Ametlla fins al Canà sabem que recorre 8 pobles, que són 8 pobles que estan patint diàriament les conseqüències d'aquesta manca de sensibilitat per part de l'administració central a l'hora de o alliberar peatges, que seria la gran solució, o de, en el seu dia, haver construït i acabat la A7, que també seria la gran solució a la densificació del que és el nostre trànsit per la Nacional 340. Alcaldes, societat civil, administracions, companys de totes les quatre comarques, companys d'altres comarques del nord de Castelló, en definitiva, els companys del Pacte de Barà, tots estem posats en que això també sigui, d'una vegada per totes, un reconeixement a la manca de seguretat que estem patint, a la manca de reconeixement de necessitats bàsiques que estem patint en aquest territori i que, d'una vegada per totes, pues, evidentment, en poguéssim sortir. El Consell, pues, com no pot ser d'altra manera, pues, bueno, al capdavant, i, bueno, i colze a colze amb tots els alcaldes, amb tota la ciutadania i amb totes les institucions per tal de que la Nacional 340 deixi de ser un problema sobretot de morts.
Hauríem de parlar de moltes més coses, però l'entrevista és el que té un temps limitat i no voldria marxar sense parlar d'un projecte turístic, ja que l'Ametlla de Mar és un municipi evidentment amb un gran potencial turístic i on segueix doncs, liderant aquest rànquing de destinacions a la comarca i al territori. Sí que voldria destacar també un centre d'inspiració turística, diguem-ho així, que el Consell Comarcal del Baix Ebre té a Deltebre, que és l'Ebre Terra, un punt d'informació important que presenta la comarca i que a part és un emblema important de cara a la marca Reserva de la Biosfera.
Sí, bueno, és una grandíssima obra, una obra d'unes dimensions, pensem que molt i molt grans, diguéssim, i que la veritat, de la mateixa manera que pensem que pot ser una obra que ajudi al desenvolupament d'aquest gran sector emergent a les nostres terres com és el turisme, de la mateixa manera també estem trobant sèries dificultats per tal de fer-lo, diguéssim, tirar endavant. Dificultats que prevenen pues, bueno, d'una inversió que ha estat molt i molt gran i de, potser d'una previsió del seu funcionament que a hores d'ara pues, no ha estat prou dimensionat. El treball és exhaust. Estem pegant-li voltes a totes i cadascuna de les qüestions, començant per la de la gestió bàsica i acabant per la de la legalitat amb els usos i les maneres en què es pot rentabilitzar aquest espai. I la veritat, bueno, en els temps que estem passant d'avui en dia, pues, ens trobem en sèries dificultats per tal de que aquesta inversió pues, bueno, acabi sent el que voldríem tots, que fos una inversió rentable. Fa falta molta imaginació i fa falta també una anàlisi exhaustiu del que s'ha fet i com s'ha fet.
Doncs, Dani Andreu, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, esperem que es faci aquesta anàlisi i que realment doncs, aquest centre pugui desencallar-se i pugui funcionar pel bé de tota la comarca i de tot el territori com un veritable centre doncs, de promoció dels nostres actius turístics, que també és un element clau i important. Estarem en contacte amb el Consell Comarcal coneixent doncs, també tots els serveis que s'ofereixen i que evidentment tots els caleros i caleres poden gaudir com a ens comarcal i com a comarca del Baix Ebre. Moltes gràcies.
I recordeu també que teniu una actuació molt recent que s'ha, diguéssim, s'ha millorat el que és la infraestructura del GR92, que
correcte,
és una obra també molt i molt maja que serveix per a unir la Mella amb el Perelló i amb l'Ampolla. Per tant, també un altre actiu turístic que el Consell Comarcal ha empentat de manera ferma i forta.
Dani Andreu, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la vostra trucada.
Quan 10 minuts passen de les 12 del migdia d'aquest dimecres 2 de març i ja ho hem parlat, avui ens acompanyarà la Ruth Freixedes al nostre espai de les emocions, avui parlant de l'escola activa. Un espai on la Fini Lleó conversa, com dèiem, amb la Ruth Freixedes. El temps de les emocions.
Avui el nostre apartat d'emocions amb la Ruth Freixedes. Tal com vam acordar en l'últim programa, volíem aprofundir en escoltar i sentir un dels principis més importants i difícils del coaching, com parlàvem, és el saber escoltar. Escoltar requereix un esforç superior al que ens fa el parlar. Així ens ho contava en el darrer programa la Ruth Freixedes i avui volem parlar-ne, volem aprofundir amb l'escoltar-sentir, sentir-escoltar. Ruth, benvinguda un dia més.
Moltes gràcies, Fini. Un plaer aquí acompanyar-te. Doncs sí, avui, tal com vam dir, parlarem de l'escolta activa. Primer de tot, m'agradaria explicar que hi ha una diferència important entre sentir i escoltar. Si ho diguéssim en castellà, seria oir i escuchar. I el fet és que sentir és biològic, és una acció passiva i és simplement percebre vibracions de so, mentre que escoltar és un fet cultural, Fini. Llavors, què vol dir això? Què s'aprèn? Se n'ha d'aprendre.
I n'hi hem d'aprendre.
Sí. L'escolta efectiva ha de ser necessàriament activa per en lo que és la competència del coach, i en el coaching és un dels principis i competència més important. Saber escoltar. Una vegada passem per aprendre a escoltar, en el que són les formacions, quan exercim com a coach i estem ja treballant amb un client o coachí en una sessió individual i en un procés individual, lògicament el que apliquem és l'escolta activa profunda. Què vol dir això? Això vol dir que ens hem de preparar per buidar-nos d'alguna manera i per poder escoltar i entendre el que m'està dient l'altre. No només a nivell verbal, amb les seves distincions lingüístiques, que és aquesta forma que estem utilitzant tu i jo ara de parlar, sinó poder comprendre el seu llenguatge corporal, els moviments que fa quan parla, l'impacte de sentiment i de sensació del que està dient, i la suma de tot això es convertiria en una escolta activa.
És a dir, tots aquests elements formen part o faciliten l'escolta activa?
Molt bé, sí. M'agrada que em donis peu a això, perquè un dels elements més importants que ens facilita l'escolta és la disposició psicològica. Què vol dir? El que t'acabo d'explicar. Preparar-se interiorment per escoltar, observar l'altre, identificar el contingut del que diu, els objectius i els seus sentiments. Et poso un exemple. Dos persones que queden a prendre alguna cosa. Ai, que tinc moltes ganes de veure't i volia explicar-te una cosa, que necessito parlar-te i de més. I l'altre, el receptor d'aquest missatge, l'amic, conegut o qui sigui, vol escoltar atentament. Però què ens passa? Que com que això no ens ho ensenyen, ni a l'escola ni a cap altre lloc, el que passa és que la persona, d'alguna manera, per molt que vulgui escoltar a l'altre, mentre l'emissor del missatge està emitint aquest missatge, l'altre, mentre escolta, també escolta alhora l'opinió que s'està generant al seu cap del que li està dient.
Ara jo t'estic escoltant a tu, però ja estic pensant què et preguntaré.
Molt bé. Llavors, gràcies, Fini, això és fantàstic, un exemple fantàstic.
I tu estàs explicant,
claro,
més centrada, el que agafo del que em dius, per preguntar-te què passa amb el que tu m'estàs explicant.
Llavors, què passa? Que encara que tu no tinc cap dubte que tens una intenció i una actitud 100% d'escoltar-me, com que vols estar atenta a fer també la teva feina tan ben feta com fas, també estàs escoltant el proper que em preguntaràs. I aquí és on comencem a perdre una mica el fil conductor de realment el missatge clar que s'està donant.
És a dir, que per saber escoltar hem de deixar el cervell a zero, diguem-ne.
A zero és una mica complicat, perquè clar, neurològicament els pensaments estan constantment, una cosa és que siguem conscients o no. El que sí, preparar-nos per poder fer una mica de calma amb aquest moviment que tinc a dintre mentalment i generar i crear una disposició a l'escolta atenta. O sigui, què vull dir? Un dels exercicis que es pot aplicar per si algú ens està escoltant i ho vol fer, quan algú li estigui parlant i es doni compte que ha desconnectat de la persona, torni a connectar amb ella. Si es dona compte que està pensant o que el seu cap i pensament li està dient alguna opinió, algun judici del que li diu la persona, ho freni, respiri, pot fer una respiració profunda, que això ens ajuda molt, i torni a estar atent 100% al que li està dient l'altra persona. Més cosetes que... Vols que et comenti més cosetes per
evitar? Sí, alguns elements per evitar aquesta escolta activa.
Per exemple, distreure'ns. És molt fàcil quan algú t'està parlant distreure't per una altra persona, per un soroll, per un... el que sigui. Llavors la corba d'atenció comença amb un punt molt alt, però a mesura que va parlant a l'interlocutor, a l'emissor del missatge, el receptor comença a descendir en aquesta tensió. Per tant, donar-nos compte d'això ens ajudaria moltíssim. Un altre error gravíssim quan algú està escoltant és interrompre l'altre. De fet, hi ha un exemple que riuen molt els alumnes quan ho comentem a classe. Algú t'està explicant una cosa i tu li dius perdona que t'interrompeixi, però mira, això és molt important. Clar,
és que després no me'n recordo. Si és... ara després no me'n recordo, no?
Clar, aquí passen moltíssimes coses, però per ser breu diré que una de les coses és que qui està parlant pot perdre el fil del que està volent expressar i volent comunicar, per una banda. Per una altra banda també és un tema de respecte. Treballa la teva memòria perquè quan aquesta persona acabi de parlar puguis dir-li tu el que volies comunicar-li, per exemple. Hi ha diferents coses que passen en aquesta fase.
Però, Ruth, perdona aquest tall.
Ah! Molt bona.
Però se patija quan t'estan explicant i tu vols dir alguna cosa i no et deixen, jo almenys patixo, que sóc xerradora, però és que després no me'n recordo. Espera, però vols dir-ho, patixa, si no li dius.
Clar, però també...
No, clar.
Sí, tens tota la raó, però realment si algú t'està explicant alguna cosa, entenem que també és important per ella que puguis esperar a que acabi. Llavors, si tens por a que se t'oblidi, una idea que et proposo és que ho apuntis, apunta-ho en un paperet, i després, pues, quan acabi el teu emissor del missatge, pues, li pots dir tot el que tu segur que li aportaràs coses molt útils al que t'està dient.
Clar, però potser després ja no toca, ja no queda bé dins, no?
Aquí està la situació, veus, Fini? Tu i jo aquí mateix ja ho estem
fent.
Visquem d'alguna manera. També una cosa que hem d'evitar, o que proposo evitar, és el tema de l'opinió i el judici. Què vull dir? Quan nosaltres estem escoltant, si no ens preparem amb tots aquests indicadors que ja hem comentat per poder escoltar atentament, tenim una tendència a emetre opinions i judicis molt fàcilment. De fet, ho fem de manera conscient o de manera inconscient. Què vol dir? Tornem a lo mateix. Si jo tinc l'atenció en la meva opinió o en els meus judicis del que m'estàs dient, ja estic perdent gran part del teu missatge. Per tant, evitar els judicis i les opinions al moment de l'escolta també és interessant per poder atendre tota la informació que estic rebent. No vull dir que no s'hagi de fer.
Sinó explicar-te el que a mi em va passar quan també vaig anar a comprar i em vaig trobar al mig del carrer. No? Pues sí, a mi un dia també em va passar el mateix. No?
Molt bé.
I això... acabes explicant-li tu a la persona que t'està explicant i la pobra es queda...
M'encanta que m'ho expliquis perquè, mira, això és un dels errors que treballem en els cursos d'educació emocional, que és el fet d'interrompre i explicar la teua a una persona que potser t'està explicant una cosa i necessita poder acabar d'explicar-ho. I sense voler, amb aquest afany de protagonisme i amb aquests egos que a vegades tenim, del jo, no ens adonem compte, i llavors, clar, l'altra persona queda així, no? Afectada de dir, oh, volia explicar-te la meva història i no només no m'ha deixat acabar-la, sinó que a sobre m'explica la seva. Sí, li diem en els màsters i cursos d'educació emocional, dic que aquest punt m'agrada molt que l'hagis dit perquè és un error de l'aplicació d'intel·ligència emocional i es denomina com el síndrome de l'expert, que és quan nosaltres estem escoltant algú i traiem el tema de a mi també m'ha passat, a mi... Interrompint, eh?
Sí.
Poder és útil explicar això a una altra persona quan la persona t'ho demana. T'acaba d'explicar la seva situació i et pot demanar, escolta, Fini, tu què opines? O què podria fer del que t'he explicat? Això és fantàstic, perquè llavors aquí et dona pas a anar a tu, tu dones el teu criteri, experiència o el que sigui, i aquí s'ha fet una comunicació 100%. Això és adequadíssim.
L'escolta i l'oïda, un tema que veiem interessantíssim, que dona molt de sí, i encara ens queden molts altres temes per tractar, no?
I tant, serà un honor si seguim explicant-los per aquí.
Habilitats per l'escolta activa, també alguns aspectes per millorar, com poder solucionar tot això, com ho podem treballar, Ruth?
Molt bé.
Tot el que ens estàs explicant.
Doncs això serà perfecte pel proper dia. Volia comentar-te que hem rebut i hem parlat amb alguns antics alumnes que volia que entressin en directe, però degut a la seva feina no poden trucar ara mateix, però em consta que els que poden ens estan escoltant, que aprofito per enviar una salutació i una abraçada enorme, i també em consta que els que no poden escoltar ara ho fan en el vespre, a la repetició, a les 8, quan ho feu, i també em consta que ho fan per internet, cosa que agraeixo moltíssim, estic molt contenta perquè ja hem rebut molts missatges. Llavors, proposàvem amb tu, Fini, que la propera vegada que vindrem el que faré és llegir algun dels testimonis d'antics alumnes que han fet cursos amb nosaltres uns exerceixen com a coach, altres no, només han fet els cursos per les seves vides personals o feines. Llavors podrem llegir alguna de les aportacions que ens enviaran dels grans beneficis que han rebut a la seva vida des de que coneixen tot això i des de que han treballat per poder escoltar activament. Llavors m'agradaria també comentar i repetir que els nostres serveis de coaching, tant en sessions com en formació, els oferim al Centre Mèdic Oliver a Barcelona, a Sant Josep a Biopunt, una escola de formació a Eivissa, i aquí a l'Ametlla de Mar atenem tot el territori de les Terres de l'Ebre al Centre Som Espai, que es troba al carrer Andreu Llambric número 3. És un nou centre que han obert unes persones d'aquesta associació Som Espai, que són una meravella de persones, on a part d'oferir el coaching i els cursos de coaching, també ofereixen activitats de ioga, meditació, expressió corporal, fan cant terapèutic, sessions de reiki, massatges, i bueno, us convido a que pugueu veure també aquest espai on ens trobem nosaltres oferint aquest servei.
Molt bé, Ruth. I per contactar amb tu, pels missatges que vulguin donar els antics alumnes o qualsevol oient que ens estigui escoltant ara mateix i que se senti encuriosit pel que hem estat parlant.
Doncs seria fantàstic. El meu número de telèfon és el 651-81-7141.
Podríem repetir-lo?
651-81-7141.
Moltes gràcies, Ruth. Fins al pròxim programa.
A tu, Fini. Gràcies.
Aquest era el nostre temps de les emocions que compartim els dimecres amb la Ruth Freixedas. Ruth, abans de que marxéssim, ara et vaig a fer la pregunta indiscreta. Ruth, posa los cascos i m'escoltaràs a mi ara.
Ai.
La meva pregunta, i esta, clar, no molestem a la secció d'emocions, no interferim.
No, però tu mos escoltaves, jo, pel que veig?
Jo he escoltat la meitat de la secció, l'altra estava acabant de preparar l'esport al nostre poble, que avui em toca fer-lo a mi. Ho heu d'entendre, que la ràdio demana molta feina. La pregunta és, quan estos periodistes que ataquen, interfereixen, estan fent malament?
Què trobes?
Clar, és que jo a vegades depèn del què. Depèn de si estan en una entrevista interessant, no? Que vols respostes i que insistixen perquè el convidat doncs doni alguna resposta, i més si són polítics, si d'estos interessants de talla. Si no, a vegades potser sí que no, que molesten l'explicació o de més. És complicat, de definir això.
Però tu a vegades, en un silenci, fas més pregunta que passi preguntes.
Algú
t'està explicant alguna cosa i para, i tu no preguntes, deixes un silenci i aquella persona continua i t'explica alguna cosa que potser d'una pregunta no t'ho diu.
Això és fantàstic, Daniel? Això que acaba de dir la Fini és una meravella. Perquè
te falta coaching.
Sí,
haurem de fer coaching i haurem de fer silenci.
Jo és que...
És que això que explica la Fini, Daniel, és molt interessant, perquè això ens passa en una sessió de coaching o amb els alumnes en una formació. Quan fem silenci, cadascú té el seu ritme i la seva velocitat, i resulta que segueixen parlant. És al·lucinant. M'al·lucina que la Fini doni aquesta aportació, perquè
Ruth,
és així, eh?
Te recordo que vaig ser alumna teua.
Ah, amiga, tens raó, Fini, tens raó.
Ruth, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres, Daniel, a vosaltres.
Fini, recordem els apunts locals de la jornada d'avui.
Ràpidament. Tenim Levandos, l'aplicació que ja se l'ha descarregat quantes persones,
molt,
no? Tu, Esteve, aquí buscaves...
Sí, ara no me'n recordo del número que he dit aquest matí per la redacció, però hi ha més de 100 persones ja disposen d'aquest servei.
Cal buscar i instal·lar l'aplicació Evando, hem d'escriure l'Ametlla de Mar, o si no, posar el nostre codi postal, que és el 43860, i us arribaran al vostre telèfon mòbil tots els bandos de l'Ametlla de Mar. Recordem que des de recaptació s'ha fet la crida, que s'estan cobrant els vehicles, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i també les plaques dels gossos. totes aquelles persones que no ho tenen domiciliat, de 9 a 2, a l'oficina de recaptació, a la planta baixa de l'Ajuntament. També s'està preparant ja el taller de Setmana Santa. Serà els dies 21, 22, 23 i 24 de març i dilluns obren les inscripcions.
Per a tots els joves del poble que, doncs, que vulguin apuntar-s'hi a... de jovenets que vulguin...
Crec que és hasta 12-13 anys.
Per tant, els més menuts de casa es poden apuntar en aquest parc de Setmana Santa.
Dissabte a la tarda, activitat en família a Tres Cales, a la Bambalina, los Xics Caleros t'organitzen per a tota la família, com dèiem, un taller de casa.
I recordem també aquesta festa de la dona aquest dissabte per la tarda, això sí, per a l'associació Dones Endavant. Avui dimecres tanquen les inscripcions.
I pel que fa a la borsa de treball, hem de dir que ens ha arribat, es mantenen els mateixos treballs que estàvem dient estos dies, però que ha arribat des de la regidoria de treball, que fins al dissabte es poden presentar tots els que vulguin apuntar-se per la recàrrega de la central nuclear Vandellòs 2, una recàrrega que tindrà lloc al mes d'abril. Tots els interessats han de passar pel telecentre.
Important, doncs, també aquesta nova oferta de treball que sumem avui, fin, i per acabar edició, recuperem alguns fets històrics.
Jo et volia recordar que era un dia com avui, quan es va instaurar el DNI, el Document Nacional d'Identitat. No sé si sabies que és obligatori a partir dels 14 anys. El pots demanar a partir dels 3 mesos. El DNI només se diu el que són els números i quan tenim la lletreta de tres canvia de nom i és el NIF. Dir-te com a curiositat, bueno, era l'any 1944, dir-te com a curiositat, saps que qui se li va assignar el número 1? Doncs Francisco Franco.
Ah.
I els números del 10 al 99 s'han reservat pels membres de la família reial. Així, Joan Carles I, el rei tenia el hotel 10, la Sofia de Grècia, la reina l'11, Felip, l'actual rei, el número 15... Però el número 13, per qüestions de supersticions, no se li va assignar a ningú.
Bueno, interessant també veure que tenim un número bacana al llistat de DNIs.
Sí, bueno, i que actualment ja tenim un DNI electrònic, no?
Un DNI també electrònic, exactament.
I aquest matí també hem fet esment recordar uns fets que també, pues, agrairíem no recordar-los, com va ser l'execució avui de Salvador Puig Antic. Uns fets que, recordem, han estat portats al cinema basant-se en l'obra Compte Enrere, la història de Salvador Puig Antic, un llibre escrit pel periodista Francesc Escribano, i la pel·lícula portava el títol de Salvador, on explica tots aquests fets. En recordem, Salvador Puig Antic fou assassinat o fou executat, millor dit, un dia com avui de l'any 1974.
Hem de recordar també un punt històric, i si aquí li volem ficar la cirereta local, que aquell mateix dia també es va executar una altra persona, que era Hein Ches, i que estava a la presó de Tarragona. Una persona que van detenir a més a l'estació de tren d'aquí de l'Ametlla de Mar. Fets històrics, coses que venen relacionades, dues execucions, una sens dubte molt, molt sonada per tot el que va comportar en aquelles èpoques franquistes pròximes a la transició. Fini, així ho deixem avui dimecres, que hem començat puntuals, però marxem fora d'hores.
És que tenim moltes coses a explicar, i com que no ens agrada parlar ni a tu ni a mi, tot i que tu jo em sembla que m'ho guanyes, jo no parlo tant com tu, jo s'escolta més. He après a escoltar més.
Fini, demà hi tornarem dijous, aquí al Sempre amb tu. Gràcies un dia més.
Moltes gràcies a tots i molt bon dia.